Raül Romeva, és conseller d'Afers Exteriors. Bon dia i moltes gràcies, Raül.
Hola, bon dia. Moltes gràcies també a vosaltres.
Com estàs?
Bé.
Bé.
Jo crec que bé. No tinc cap situació, malauradament, extraordinària que m'hagi de fer sentir malament. Estem on érem. Cap novetat, per desgràcia.
T'esperaves?
Home, jo crec que ens ho hem d'esperar tot. Jo crec que en aquestes alçades el que ja és difícilment acceptable és la ingenuïtat. I, per tant, davant d'aquest estat, que sabem que no actua per principis ni morals ni jurídics, ens podem esperar qualsevol cosa. Per tant, no dic que m'agradi, no dic que fos desitjable, però m'esperava això i com em puc esperar moltes altres coses, clar.
Tu, el Tribunal de Comptes, si entrem amb el tema del Tribunal de Comptes, hi veus venjança?
Home, evidentment. És a dir, jo crec que estem davant d'un exemple més flagrant, no només de venjança, sinó de repressió política i econòmica. I, a més, d'una desvergonya absoluta perquè posa en perill la credibilitat i el prestigi de les institucions i de l'Estat en general. Per tant, jo crec que, d'alguna manera, el que estan posant en joc, i això és una cosa que molta altra gent que no és independentista ha començat a entendre tard, però ha començat a entendre, que és que el problema el tenim a l'Estat. El tenim en unes estructures que provenen d'un franquisme que no ha quedat superat, que fa 81 anys va executar, fusellar el president Companys, i que avui segueix manant, segueix dirigint en aquest sentit a l'Estat, i per tant és el mateix Estat que d'alguna manera avui segueix executant i exercint les decisions que porta tants anys.
Aquest Tribunal de Comptes reclama, Raül Romeva, més de 2.200.000 euros. Aviam, per posar-ho a efectes pràctics, què ha de fer Raül Romeva, teòricament, si ha de pagar aquests 2.200.000 euros?
Bé, és evident que aquests ni de bon tros els tinc, i per tant no és imaginable. En aquests moments estem valorant amb els advocats justament com podem afrontar aquesta situació. No és fàcil, això no ho negaré. No és només una qüestió que afecti el meu patrimoni, ens afecta a tota la família. El cas que heu esmentat, per exemple, de la delegada França, que li repercuteixen també ara aquesta responsabilitat a la seva filla, demostra fins a quin punt això no va contra les persones, sinó va contra les famílies, contra els nostres fills i filles. I aquest és un missatge també que va més enllà de les nostres persones en concret. Com ho hem de fer? Doncs encara ho estem discutint, encara ho estem parlant. Tot això ens en vam assabentar ahir, justament com sempre en aquestes coses, a través d'un titular de premsa. No se'ns va comunicar oficialment per cap canal procedimental de caire institucional, sinó que va ser la premsa, com sempre, una altra vegada, la manera per la qual s'explica una decisió tan sensible i tan important com aquesta.
Clar, ara parlaves d'aquest cas. Aquest cas em sembla terrible. O sigui, aquest em sembla el cas més terrible de tots, amb tots els meus respectes per tots els altres, perquè també són terribles, perquè evidentment estan parlant... Raül Romeva parlava d'una paraula importantíssima aquí, que és família. Clar, estem parlant de que hi havia el conseller Mascolell, que el conseller Mascolell, al marge de que no estava moltes de les coses que es parlaven aquell 2017, ha tingut el suport de premis Nobel d'arreu del món, però és que el Tribunal de Comptes no hi ha tingut res a dir en tot això, és a dir, no diu res. És a dir, clar, hi ha una cosa que em quedo molt parat, que és el cas que ara comentava el Raül Romeva, que és la exdelegada del govern de la Generalitat a París, Marisé Oliver. Va morir fa 4 anys. Va morir fa 4 anys i li reclamen a la filla, a la Chantal, gairebé 24.000 euros. Gairebé 24.000 euros. La seva filla no vol parlar, cosa que entenc i que respecto, només faltaria, però aquest cas em sembla molt, 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 molt flagrant. Has hagut de presentar, com han fet altres encausats, algun immoble com a aval, per exemple?
Nosaltres hem fet tots els procediments amb els advocats, òbviament tenim totes les... el que passa que, clar, jo el que tinc és una casa compartida amb la meva dona, i per tant és l'única propietat que tinc, no tinc res més. Des d'aquesta perspectiva, és que és evident, és que estem parlant d'unes xifres que a mi en aquests moments no em preocupa tant, que em preocupa, evidentment, en lo personal, la part operativa, això ho estem intentant gestionar i farem el que podrem i no ho sé, ja estem intentant valorar diferents opcions, però sobretot em preocupa la dimensió político-institucional de tot plegat. És a dir, la repressió econòmica i la repressió política ja no és una qüestió només d'aquella gent que vol la independència, és una qüestió que afecta bàsicament a qualsevol persona que tingui un criteri diferent del que els actuals poders de l'Estat consideren que és el seu, el vàlid. Sí. I a mi em sembla que això és molt greu.
No, fixa't el que comentava...
Perdona,
que he tallat.
No, vull dir que jo crec que aquesta és la reflexió que molta gent hauria de fer. Celebro que algunes persones de l'entorn del PSC comencin, com a mínim, a posar interrogants. Entre altres coses perquè vull recordar que el Consell de Garanties Estatutàries, a petició del PSC, va avalar la decisió dels avals. Per tant, és evident que aquesta decisió instrumental era legal, era legítima, era possible... I malgrat tot, el Tribunal de Cuentas, que com molt bé heu explicat, no és ni un tribunal ni té res a veure amb el dret i amb la justícia, s'ho ha passat per l'art de triomf. Jo crec que és necessari recordar que això és una causa política, que és una causa general, i que això no s'atura a no ser que afrontem políticament la qüestió. Per la via de la resposta econòmica no ens en sortirem, evidentment.
Hi ha una... Ara ho comentava el Raül Romeva... Hi ha, aquí la història neix d'uns avals que posa l'Institut Català de Finances, que van presentar a l'Institut Català de Finances alguns dels investigats per l'acció exterior de la Generalitat i que aquí afectava doncs, a Raül Romeva, Carles Puigdemont, Artur Mas, Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras, però gent com l'Amadeu Altafaj també està aquí, com parlàvem de la Marisa Oliver, etcètera, gent d'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, al qual el conseller n'era Raül Romeva. I amb això que comentava, va haver-hi... Molt merder quan es van presentar aquests avals perquè van dir, bueno, i recordo que molts mitjans de Madrid deien que aquest aval era legal, i recordo que quan es van presentar, en aquest estudi hi havia el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, li vaig preguntar totes, això que ha fet l'Institut Català de Finances, això que ha proposat Jaume Giró, conseller d'Economia, com ho veu, senyor Illa? I va respondre això.
Crec que és bàsic que tinguem tots la seguretat màxima de que això s'ajusta perfectament a la legalitat. Jo crec que sí, justa. Les informacions que jo tinc és que sí, justa. I no vull dir una cosa per altra. Vam decidir amb el meu equip, vam dir, escolta, anem a demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per tenir la certesa ja pràcticament absoluta que això s'adequa a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Que era el que comentava Raül Romeva ara, és a dir, hi ha uns sectors del PSC, començant per el seu primer secretari, el cap de l'oposició, que diu el que diu.
És que permetem, a més, que vagi a la major. Aquí no es tracta només d'insistir que aquesta mesura circumstancial que proposava l'Institut Català de Finances és legal, sinó és que la pròpia activitat que se'ns imputa com a delictiva, en tot cas com a mal gestionada, és perfectament legal. És a dir, jo puc parlar, òbviament, pels anys que jo vaig ser conseller. Tot el que vam fer, absolutament tot el que vam fer, està perfectament en el marc de l'Estatut de Catalunya i fins i tot de la Constitució. Una altra cosa és que no els hi agradi a alguns poders de l'Estat, que és legítim i és comprensible, i per això tenim el conflicte que tenim. Però des del punt de vista legal no hi ha res a dir. És més, tenim, i per desgràcia en molts altres casos, gent que s'ha embutxacat literalment milions de les arques públiques que continua impunt alguns fins i tot a l'Aràbia Saudita. El que passa en aquest cas és una persecució política per unes idees polítiques, perquè tenim uns plantejaments determinats que alguns poders de l'Estat, que són, repeteixo, els hereus del franquisme mai superat, consideren que no són acceptables. Per tant, aquest és el debat de fons. I ens podem entretenir tant com vulguem en els procediments, però el debat de fons, el debat important, la qüestió rellevant, és que seguim en un context de repressió política i econòmica. I això només es pot afrontar d'una manera, amb un treball i amb una negociació política. O posem el debat una altra vegada completament a l'arena política i el traiem definitivament de l'arena judicial, o aquí no hi ha futur per ningú, no pels independentistes, per ningú.
Permeta, perquè Salvador Illa, aquestes declaracions són del juliol, però em sembla que Salvador Illa ha parlat aquest matí, que tinc en línia el Dani Cortés, que ara ens explica on i per què i de què ha parlat Salvador Illa. Hola, Dani, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, Salvador Illa ha parlat des del cementiri de Montjuïc, des del Fossar de la Pedrera, perquè avui s'homenatja als 81 anys de la mort de l'expresident, de l'assassinat de l'expresident Lluís Companys, i des d'aquí, fa una estona, després de fer l'ofrena floral, ha dit i ha deixat clar que, en aquest cas, ell segueix creient que el mecanisme dels avals presentats per la Generalitat és correcte, és legal, però que respecta la decisió del Tribunal de Comptes.
8 anys o que tenen 6 anys...
Perfecte. Què està passant en aquests moments a Montjuïc? Sento la veu d'Oriol Junqueras, oi?
I com ho afrontarem nosaltres?
Doncs... Sí, exacte. Ara mateix està parlant Oriol Junqueras, ha passat per aquí la presidenta del Parlament, també el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Tots dos han relacionat també l'assassinat fa 81 anys de l'expresident Lluís Companys amb ara mateix la persecució que es fa de les institucions catalanes.
Ara en deia el Dani Cortés que hi havia declaracions de Salvador Illa. Anem a escoltar què ha dit ara, fa uns moments, Salvador Illa.
Pues miri, de màxim respecte, nosaltres, seguint el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, doncs ens va semblar que el decret llei en aquesta matèria era ajustat a dret, i així ens vam pronunciar. El Tribunal de Comptes ha pres una decisió que hem de respectar, no tinc res més a afegir al respecte.
Gràcies, Dani, si n'hi ha res més, tu mateix, eh?
Sí, exacte. Ara van passant les diferents institucions i les diferents entitats per aquesta tomba i aniran fent les declaracions al llarg de tot el dia.
Quan anem amb el delay, el pobre Dani vol tirar talls, però com que no hi ha el delay, no, és això del delay, jo com sempre dic que a vegades la cosa vintage va molt bé, que és el telèfon, si hi ha delays, el millor el telèfon, perquè després si no hem de recuperar, i el pobre que està intentant fer la crònica, que s'ha llevat més d'hora del que tocaria per anar, i llavors passa el que passa. Primer sentit, Salvador Illa, escoltem ara Pere Aragonès, el president de la Generalitat, parlant d'aquest tema.
Avui veiem com també ataca, en aquest cas, el patrimoni de desenes de persones simplement pel fet d'haver estat responsables de la mateixa institució que presidia el president Companys. Responsables en diferents àmbits de l'acció exterior i de la direcció política de la Generalitat de Catalunya.
Això és el que deia també el president Aragonès. No sé si la Glòria Serra vol dir alguna cosa.
Mira,
Raül Romeu encara escoltant. Té 5 minuts, el Raül?
Res,
5 minuts,
és només un instant per dir que aquí estem fent un debat tècnic sobre un tema que no és... Bueno, ho ha dit Raül Romeva, que no és una resolució tècnica. És a dir, el senyor Illa fa una valoració tècnica. Sí, jo crec que això és ajustat a llei i no hi ha problema. No és això el que ha valorat. Jo he anat a buscar el que es va dir, el que vaig dir jo en aquesta tertúlia quan l'ICF estava precisament preparant aquests avals. I torno a repetir el que tinc escrit des del mes de juliol, perquè la resolució estava claríssima. Això és una causa general, no està basada en criteris tècnics, estem parlant d'una institució desprestigiada, amb acusació greus de nepotisme i també i finalment sobredimensionada i que té molts deutes polítics a pagar, i aquesta és un dels pagaments d'aquest deute polític. Si fos un debat tècnic, doncs aquí podríem debatre, no? El senyor Romeva podria la seva, el conseller Giró podria dir la seva, el senyor Illa, en fi, lletrats.
El company de l'avantguarda, no, l'Extort, em diu, no, cal recordar que l'acció exterior està sent també investigada per la via penal des de principis pel jutjat d'instrucció número 18, entre els quals hi ha el Raül Romeva. Per tant, el Tribunal de Comptes ha imposat una fiança fins i tot abans d'acabar-se una instrucció judicial que ha de determinar si la qüestió llavors és susceptible de ser jutjada. Esclar, amb el 9-N i amb l'1 d'octubre és a l'inrevés. Primer la sentència ferma del Tribunal Suprem i després el pagament al Tribunal de Comptes, que seria, diríem, encara que no agradi, seria el recorregut més lògic, no, Romeva?
És que, a veure, jo, de fet, aquest matí també m'he llevat d'hora perquè a 6:45 ja era el castell de Montjuïc, retent homenatge al president Companys, i una de les coses que he dit en aquell moment, i a mi em sembla que és bo recordar-ho ara, és que el president Companys era molt conscient el dia de la seva mort, i així ho va escriure en una carta a la seva filla, que tot el que estava fent ho feia per la seva filla i pel seu fill i per les generacions futures. El que està fent el Tribunal de Cuentas, en realitat, és no només, per dir així, posar-nos a nosaltres en el disparador, sinó a les nostres famílies i als nostres fills i filles. I, per tant, tot allò que estem fent ho fem també pels nostres fills i filles. Això d'entrada. Però, per una altra banda, a mi em sembla també important explicar que quan parlem de l'acció exterior, el que hem de posar en valor i defensar és la feina que s'ha fet tots aquests anys. És a dir, el que hem fet és absolutament legítim i en base al que és un mandat electoral votat massivament a les urnes. Aquí no s'està jutjant algú que s'ha posat diners a la butxaca. S'està jutjant que algú ha fet servir el càrrec per dir coses que els poders fàctics de l'Estat, aquests poders postfranquistes o franquistes directament, segueixen sense voler acceptar. Aquest és el debat de fons. Per tant, és un debat de naturalesa política, és un debat de naturalesa ideològica, no és un debat de naturalesa tècnica. I aquest és el referent important, és a dir, aquesta persecució, aquesta obsessió per perseguir el Departament d'Exteriors, recordo que des del moment que el vam crear l'any 2016 va ser l'objectiu a abatre per tots els actors de l'Estat i a l'exterior, és justament per impedir que hi hagi un actor, que en aquest cas és la Generalitat, que pugui tenir veu pròpia a nivell del món. No és casualitat que això passi en l'àrea d'exteriors. I, efectivament, jo tinc una altra causa oberta, que és la del 18, que, òbviament, està a punt, en tot cas, de començar, i que demostra una altra vegada més aquesta obsessió per silenciar, per callar, per impedir la llibertat d'expressió. I, òbviament, aquest és el debat que a mi em sembla que hem de posar en valor, no el debat tècnic. El debat tècnic és, en aquests moments, sobrepassat. Com deia un expert jurista, anem a fora pistes. Si això n'és de dret, no hauríem tingut cap de les sentències que hi ha hagut aquests últims anys. Però això no va de dret, això va de política.
Val.
I com que això va de política, ho hem de resoldre per la via política.
Val. Hi havia casos en això, bueno, de què es queixava el Tribunal de Comptes? Evidentment hi ha casos que eren molt, molt estranys. Per exemple, aquella, com que en una roda de premsa, al sortir d'un viatge, crec que era cap als Estats Units, del president Mas, se li va fer unes preguntes a peu d'avió, preguntant-li sobre l'acció exterior de la Generalitat durant les èpoques del procés, allò va ser considerat uns bitllets d'avió il·legals, perquè sancionables pel Tribunal de Comptes, entre d'altres facècies, algunes molt preocupants.
És que tot és així. És que totes les acusacions són això. Vostè va fer una conferència a tal lloc parlant dels referèndums. O sigui, com he fet tota la meva vida, porto 30 anys dedicant-me a la gestió de conflictes polítics i de tota mena. I, per tant, sí, sempre he parlat d'això. Jo crec que en aquests moments el que hem d'explicar d'una manera molt clara és que no s'estan perseguint males praxis, s'estan perseguint idees. Estan perseguint plantejaments polítics avalats per programes electorals, i això és el que és greu. Aquest exemple que tu has mencionat és el que podem aplicar a tota l'acció de totes les, d'aquests anys, i mira, jo puc parlar pel que jo sé, que és el que jo he estat, però en tot cas a mi em sembla que el discurs que s'ha fet és perfectament vàlid i legítim. Una altra cosa és que no agradi a determinats poders, però no hi ha absolutament res a qüestionar des del punt de vista de la legitimitat de poder fer aquesta feina a nivell internacional. És més, crec que l'hem de seguir fent.
Raül Romera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Parlem amb més calma un altre dia, perquè el temps vostre és limitat i, per tant, no vull emprenyar més. Moltes gràcies, Raül.
Fins ara. Moltes gràcies, Raül.
Que vagi bé.